quart. Bona nit a tothom. Començarem el ple ordinari de la sessió del ple ordinari del novembre, corresponent al dia d'avui.
Anem a celebrar el ple ordinari de la corporació, corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de novembre del 2007, d'acord amb l'ordre del dia següent. El primer punt del qual és aprovació, si s'escau, de les minutes o esborranys de les actes corresponents a les sessions plenàries ordinària del dia 27 de setembre de 2007 i extraordinària del dia 31 d'octubre del 2007. En la primera de les actes hi ha una esmena a incorporar que correspon a la pàgina 32, paràgraf 4, amb una manifestació del regidor senyor Antonio López, figura dades subjectives quan ha de dir dades objectives. Dit això, no sé si hi ha alguna esmena més o alguna cosa a dir en relació amb el tema aquest de les actes.
Bé, doncs, pots a favor de l'acte?
S'aproven per unanimitat. L'apartat segon, entraríem a l'àrea de control, el subapartat 2.1, és donar compte dels acords plenaris, en aquest cas els efectes de control, com cada ple ordinari es remet a les actes que s'han lliurat a cadascun dels membres corporatius, en aquest cas a l'ordinària del 29 de setembre i a la del 31 d'octubre del 2007. 2.2, donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern. En aquesta sessió plenària es dona compte de les minutes de les actes corresponents a la Junta de Govern local de les sessions celebrades els dies 25 de setembre, 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre i 6 i 13 de novembre. També les actes d'aquestes sessions s'han repartit a tots els membres corporatius i a les quals es remet efectes de control. Subapartat 2.3, donar compte dels decrets i resolucions de l'alcaldia. En aquest apartat es dona compte des del decret 574 de 4 de setembre del 2007 fins al decret 714 de 31 d'octubre. Com sempre, el llibre de resolucions de l'alcaldia està a disposició dels membres corporatius que el vulguin consultar. Seguidament entraríem a l'apartat 2.4, informacions de l'alcaldia.
Bé, dintre d'aquest apartat, dic que com cada any el poble ha respost positivament col·laborant en la il·luminació del nostre poble, de la qual cosa els en donem les gràcies. L'Ajuntament, per la seva banda, continua assumint el cost dels espais de sempre i esperem que amb aquests esforços conjunts puguem gaudir un any més de l'ambient que toca per les festes de Nadal. També voldríem donar les gràcies a les persones que van col·laborar en l'organització de l'aniversari de mossèn Climent Forner el passat dia 31 d'octubre i que continuen treballant perquè aquest any sigui un any digne a la persona al qual va dedicat. L'Ajuntament, per la seva part, contribuirà en la mesura de les seves possibilitats amb tots els actes que s'organitzin, però dir que estem al costat de la comissió per tot allò que els faci falta. Felicitar a la regidora de promoció econòmica, senyora Caral Morell, i a la tècnica, senyora Mireia Echevarria, per l'esforç que van fer en l'organització de la 75a edició de la Fira de Tardor. El temps va acompanyar, la qualitat dels firaires també va ser molt bona i el poble va respondre amb la seva presència als actes programats. Agrair també a la Junta del Club d'Avis la feina feta durant els anys que van dirigir les activitats del club i de manera especial esmentar l'esforç que van fer en el tancament de la pista. És un projecte ambiciós i complicat i que el van saber resoldre molt bé, per tant donar-los les gràcies públicament. A la nova Junta, desitjar-los tota mena d'encerts en les decisions, agrair que es presentessin i dir-los que poden comptar amb l'Ajuntament per a tot allò que els calgui. Aprofitant la benentesa, els voldríem també felicitar per l'organització de la Festa de la Castanyada, que va ser tot un èxit. Informar també que dintre pocs dies ja tindrem la redacció del projecte acabat per posar la gespa artificial al camp de futbol. I esperem que en breu puguem treure la licitació de les obres. Quan surti la convocatòria de xarxa de municipis demanarem l'ajut corresponent. Dic a finals de gener, si no hi ha cap entrebanc, també tindrem acabat el projecte d'urbanització del parc de l'estació i del carrer adjacent. Esperem portar-lo a terme doncs, el més aviat possible. Informar que la regidora de l'àrea de promoció econòmica i aquesta alcaldia vàrem assistir al 5è congrés de mercats municipals que es van celebrar a Santiago de Compostela el passat 29 i 30 d'octubre. L'assistència va ser, ens sembla, positiva, tant per la informació rebuda com també pels contactes i experiències que vam poder compartir amb els congressistes. Tinc tot un apartat de felicitacions. Dic que dins d'aquest apartat, d'aquest punt, voldríem fer extensiva la nostra més cordial enhorabona a tot un grup de navassencs que han rebut recentment guardons de renom fora del nostre poble. Ens referim a, primer amb el senyor Agustí Fonquerni, que va rebre el premi a la construcció sostenible en la modalitat d'estudiants pel projecte de final de carrera sobre la instal·lació d'un sistema de vigilància i control de la deixalleria de Navàs a través de la xarxa Wi-Fi i realitzat en programari lliure. També felicitar el senyor Rossend Sallarés, primer premi del 20è Festival de Poesia de Parets del Vallès. I per últim el senyor Martí Guixer, Premi Nacional de Cultura dins de l'apartat de disseny. Moltes felicitats a tots. Desitjaríem que el seu exemple ens servís a tots plegats per a fer un poble més viu des de diferents àmbits i ens ajudés a promocionar-nos de manera individual i col·lectiva com a poble. També dius que la directora de l'Escola Sant Esteve de Valls de Torroella ens va convidar al 25è aniversari per la vinculació que el nostre poble havia tingut amb la colònia. I varen assistir com a convidats del departament el director dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques, el senyor Camil Fortuny, acompanyat de la directora adjunta, senyora Carme Zapater, i el nostre regidor d'Educació, senyor Josep Oliva, el qual va aprofitar per insistir en la demanda de l'institut. Aclarir que una servidora no hi va poder anar per motius de salut. Com ja tots sabem, es va celebrar la 26a edició del concurs de cinema i vídeo organitzat per Fotofilm. Segons el senyor Josep Obradors, director del Fotofilm, la qualitat de les obres presentades va ser excepcional i el nombre de concursants van arribar a 95. També felicitar doncs, els organitzadors perquè a través d'aquest concurs donen popularitat al nostre poble i per descomptat doncs, felicitar també els guanyadors. Un any més acabem de celebrar doncs, o commemorar la setmana contra la violència de gènere i la regidora de Serveis Socials i de la Dona va organitzar tot un seguit d'actes per a conscienciar la població sobre aquest tema que pateixen moltes dones. Els actes varen ser força concorreguts, n'hi van haver que molt, i esperem que ajudin a que cada vegada hi hagin menys fets delictius i que, per si desgràcia n'hi ha algun, les dones afectades siguin valentes per a denunciar-los i poder-hi posar remei ben aviat. I per últim, dir que s'han presentat al·legacions al Pla Territorial de les Comarques Centrals seguint la mateixa tònica de les que varen presentar i formular contra el Pla Director Urbanístic del Bages, el PDU. Entre altres motius, aquestes al·legacions afecten a la proposta de creixement urbanístic tant pel que fa a la vessant residencial com industrial, així com també a la petició que el tren torni a arribar a Quinavàs. Aquest apartat ja no hi ha res més.
Subapartat 2.5, contestació de preguntes, en aquest cas en un doble àmbit. En primer lloc, preguntes formulades a la sessió plenària anterior i posteriorment preguntes formulades abans de la sessió d'avui. En el primer vessant, doncs, les preguntes que es van formular per part del grup municipal d'Esquerra Republicana en el ple anterior, la primera per part de la senyora Hortènsia Font va ser un prec en relació a la senyalització d'uns trams de carrers del carrer Sallent-Sant Cugat. També el segon prec també va ser referent a circulació i més concretament a numeració de carrers. La tercera va ser una pregunta formulada pel regidor senyor Isaac Guilar. Diu, aquesta pregunta va destinada especialment al senyor Josep Maria Santiberi, el qual va dir molt sincerament i lloablement que no li caurien els anells de comentar algun fracàs de la Festa Major. No ho sé, potser el tema dels mocadors seria un dels casos. i una anècdota, però suposo que n'hi ha d'altres, que potser no ha anat gaire bé. També una valoració econòmica.
Sí. A veure, el tema de la valoració econòmica, com sabeu, a vegades les factures van arribant de poc en poc. La tindreu, el nostre desig és que la tingueu abans que acabi l'any i a més, com que s'aprova per comissió de govern, la trobareu allà. Vull dir que la comissió de govern ja posarà tot el tema de la, del tema de, econòmic de la festa major. En el que era el tema dels mocadors, és cert, vull dir, no va anar com vam pensar que poder la comissió aniria, i s'ha de reconèixer així, vull dir, ja dic, no se'ns cauen els anells per reconèixer si la cosa ha anat bé o no. Ara, de totes maneres, us tinc de dir que a vegades les coses que s'implanten, doncs a vegades costen, i algunes vegades doncs en un any no n'hi ha prou, a vegades té de passar doncs alguns altres anys. Com a exemple també posaré el tema de la xaranga. La xaranga en un principi pues, diguéssim, no va ser un èxit rotund, però no va ser un fracàs. Vull dir, hi ha molt jovent que ens ha dit que ho tornéssim a fer, hi ha molt jovent que va estar al passeig que també la va sentir i la va gaudir, i ens va dir torneu-ho a fer perquè ens ha agradat molt. I vull dir, llavors, amb aquestes coses pues, què farem? El que realment la comissió vagi donant diguéssim el que la comissió vagi pretenent que es vagi fent, res més. Sembla que amb això he contestat tot el que m'havíeu demanat.
Quart, respecte al nou règim de circulació, el nostre partit va votar que no, perquè hi havia una sèrie d'aspectes que no quedaven o queden gaire clars. Potser són una mica surrealistes, buscades, però les preguntes serien: penseu multar a partir d'ara les persones que no travessin la carretera pel pas de vianants? Per què, per exemple, jo per sortir de casa tinc el cotxe a l'altra banda, no tinc cap pas de vianants i no sé si demà podré anar a treballar? Penseu crear un carril bus, tal com surt? Tindrem semàfor amb ratlles? Podrien haver-hi tot un seguit de preguntes, però que crec que seria més per a una ciutat que no pas per un poble.
Bé, contestar això de les ordenances, evidentment no intenten tan sols resoldre un problema del present, sinó que tenen una visió de futur. Llavors, l'ordenança especifica que els vianants han de creuar pels passos senyalitzats com a vianants, i és el que hem de mirar de fer, mica en mica, doncs, educar la gent perquè faci servir aquests passos de vianants amb l'ajuda de la policia local, i pensem que l'objectiu de tot això és la seguretat dels vianants. Si passen pel lloc adequat, doncs tenen més probabilitats de que no pateixin un accident. El que s'intenta, al fi i al cap, és la seguretat dels nostres ciutadans. El que fa el carril bus, també hem de dir que bé, ara mateix potser no és el cas, però més endavant és possible que li tinguem que ficar. Llavors, hem de convindria potser més endavant facilitar el pas cap a l'accés cap a l'estació d'autobusos. I també, quan els semàfors, com dieu, els punts de més influència de trànsit, bé, està bé que n'hi fiquem, però no n'hi poden haver masses, és com totes les coses, han de tenir una mida justa. En el cas del trànsit, si n'hi haguessin amb accés, dificultarien la circulació. Llavors, creiem que a mesura que hi hagi un cert risc, doncs no haurem d'anar ficant més. I potser, en tot cas, inclús fer un replanteig més gran. Però de moment creiem que els que hi ha són els adequats.
Cinquè, en primer lloc voldríem demanar poder ser nosaltres mateixos els que llegim les preguntes que formulem al ple, millor que sigui el senyor secretari, així com també poder-les fer al final del ple dins l'apartat corresponent de prems i preguntes, de la mateixa manera com es formulen les orals.
Això, jo hem hagut de demanar informació per veure quin era el reglament, i un cop documentat el secretari, doncs us hem de dir que, d'acord amb el contingut del ROF, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, la lectura i presentació de les propostes, dictàmens, mocions i de les preguntes formulades per escrit corresponen al secretari. Jo no ho sabia i ell s'ha documentat i ha trobat aquesta solució.
Sisena, voldríem recordar que el nostre grup va estar reclamant durant molt temps la celebració de Consells Escolars Municipals de manera periòdica i, si més no, dos cops a l'any. tal com estableix la normativa vigent. Tanmateix, fer constar que l'única vegada que s'ha complert ha estat durant el curs 2005-2006, en el qual se'n va celebrar un a principi de curs i un altre al final. Durant el curs 2006-2007, no se n'ha celebrat ni un, i ara que ha començat el 2007-2008, veiem que s'ha acabat el setembre i continuem amb la mateixa tònica. Per això voldríem saber, a què és degut aquest incompliment de la normativa? És senzillament per deixadesa o per manca d'iniciatives i objectius clars de la tasca que pot arribar a portar a terme aquest òrgan de participació de la comunitat educativa? Tenim clar que reunir-nos perquè toca és bastant absurd. Tots tenim feina i el professorat en aquestes dates encara més. Però també tenim clar que la tasca que pot arribar a fer aquest òrgan repercutint en benefici de tota la comunitat educativa és molt important. I estem segurs que llavors se'n valorarà més la seva participació. Considerem que qui ha de començar per creure-s'ho i impulsar-ho és la regidoria d'ensenyament, que és qui el convoca i elabora els punts de l'ordre del dia i l'encoratgem a fer-ho.
Bé, fèieu aquesta referència al tema de la feina i de l'ocupació que té cadascú. Home, jo no voldria pas agafar-ho, evidentment, com a excusa, però sí que és veritat que en el moment que vaig prendre possessió de la regidoria d'educació, tant pel motiu de les obres que es va haver de descometre al Col·legi Públic Sant Jordi, com la resolució de vacants de mestres a l'escola Passol, el mateix va passar amb l'escola de música, la represa de les gestions per l'obtenció de l'Institut Públic pel nostre municipi. Fins ara m'ha estat impossible poder convocar aquest Consell Escolar. Evidentment, no hi ha cap voluntat de deixadesa o de manca d'iniciatives, com crec que estic demostrant tant amb la meva implicació personal en aquest nou càrrec com amb la plena activitat que s'està desenvolupant per part dels tècnics i la resta de professionals que composen l'equip humà que hi ha sota la meva responsabilitat. Per tant, jo crec, companys d'Esquerra Republicana, que no hauríeu de posar en dubte si crec o no crec en aquest òrgan i us informo que durant el mes de gener, un cop reiniciat el període escolar després de les vacances de Nadal i de Cap d'Any, serà convocat aquest Consell Escolar Municipal amb el compromís de mantenir la periodicitat d'aquest òrgan que aquest òrgan mereix.
Set, voldríem saber quantes famílies van presentar la sol·licitud de subvenció que atorga el Departament d'Educació als ajuntaments per a l'escolarització de nens de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides. També voldríem ser informats en el moment en què es resolgui aquesta convocatòria sobre quants nens i nenes n'han estat beneficiaris i la quantitat total rebuda per aquest ajuntament en relació a aquest concepte. Com es té pensat destinar aquests ajuts a minorar la quota a càrrec de les famílies, tenint en compte que la quantitat subvencionada serà de 1.350 euros per alumne beneficiari?
D'acord amb l'expedient tramitat, 8 famílies van presentar l'escrit de sol·licitud durant el termini habilitat a l'efecte. En relació a aquest assumpte, cal assenyalar que la Junta de Govern de 25 de setembre del 2007 es va aprovar l'otorgament d'ajuts a les famílies que van acollir-se a aquesta convocatòria i que crec de la qual ja disposeu la informació corresponent.
8. Com estan els tràmits d'expropiació dels terrenys per a la construcció del nou institut? S'ha mantingut ja la reunió amb els responsables del Departament d'Educació, la qual s'havia acordat a finals de curs passat? Si ha estat així, ens agradaria saber-ne el contingut i reiterar-vos que estaríem molt interessats en poder-hi participar activament i, per tant, també en aquestes reunions amb el Departament d'Educació en aquest cas.
Bé, exposar-vos que l'expedient d'expropiació està en tràmit, hi ha hagut al·legacions per part de la propietat i en aquests moments els nous serveis jurídics estan estudiant dites al·legacions a fi efecte de continuar els tràmits de l'expedient. Reiterem que aquest expedient d'expropiació no ha aturat el procés de dotar el municipi d'un institut públic, ja que es van oferir al Departament d'Educació de la Generalitat terrenys alternatius per poder instal·lar-hi un CES. I l'oferiment de l'Ajuntament i també la petició que en va fer la plataforma no va ser acceptada pel Departament. De tota manera, quant a la informació que demaneu de les reunions amb el Departament d'Educació, en vàreu estar puntualment informats aquesta mateixa setmana a la reunió de la Constitució de la Comissió de Seguiment per la petició d'Institut Públic a Navàs, que s'ha creat tan bon punt els grups polítics ens heu informat de quines persones aportàveu a la mateixa, segons la petició que ja us vaig formular en el passat ple del dia 27 de setembre. Finalment, informar-vos que l'equip de govern ha aconseguit la possibilitat de poder-nos reunir de nou amb el Departament el proper dia 11 de desembre, reunió a la que els grups polítics hi heu estat convidats i ens heu confirmat ja l'assistència, així com també convit que hem traslladat als representants de la plataforma que tot i les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació, restem encara pendents de que ens confirmin si ens acompanyaran o no.
No, hem pogut veure que la Junta de Govern de 17 de juliol va concedir una subvenció al Col·legi Sant Josep per un import de 3.000 euros per a finançar les despeses en matèria d'ensenyament i activitats lúdiques del centre durant l'any 2007. Voldríem saber el contingut del projecte presentat o del detall d'activitats per les quals va estar sol·licitada aquesta subvenció, tal i com està prevista en les normes jurídiques vigents en matèria de subvencions. En demanem còpia. Us han estat notificades les subvencions rebudes des del Departament d'Educació en relació a les activitats subvencionades? Teniu constància de si aquest centre ha presentat la sol·licitud d'ajuts per A, finançar el cost de les activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides amb un import de 600 euros per alumne curs? B, el suport de l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana per al curs 2007-2008 destinat a alumnat estranger que s'hagi incorporat des del setembre de 2005 per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els cicles mitjà i superior d'educació primària per un import de 12.000 euros si s'atenen entre 9 i 15 alumnes i de 18.000 euros si s'atenen més de 15 alumnes. A l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys als centres educatius de Catalunya de titularitat privada sense finalitat de lucre per al curs escolar 2007-2008 amb un import de 800 euros per alumni curs. Demanem la informació pertinent, el nombre i quantitats rebudes per aquest centre en el moment en què els sigui notificada la resolució de cadascuna d'aquestes convocatòries del Departament d'Educació.
Permeteu-me que us faci una resposta que m'ha semblat que era convenient fer-la el màxim de detallada possible en aquest cas respecte a l'elaboració una mica que també heu fet de la pregunta. Cal recordar que les escoles concertades per la Generalitat de Catalunya tenen un òrgan col·legiat de control que és el Consell Escolar de Centre. La titularitat del Col·legi Sant Josep és una fundació privada, sense ànim de lucre, reconeguda pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que també ho és de l'Escola Diocesana, i té plena responsabilitat sobre el control de les finances de la fundació mitjançant el seu òrgan rector, que actualment està format per 11 patrons: professors, pares, persones de la societat civil de l'entorn i representants del Bisbat de Solsona. En aquest cas, el Consell Escolar del Centre està format per 15 persones a l'Escola Diocesana i 12 persones al Col·legi Sant Josep. Al ser el titular una fundació privada, com deia, cada any fiscal han de portar els comptes per la seva auditoria i aprovació al Departament de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Els pressupostos i els estats de comptes són tots aprovats pels òrgans col·legiats de les escoles i per l'òrgan rector de la fundació cada curs acadèmic. Els cursets que s'imparteixen a través de la Fundació, sigui el Col·legi Sant Josep o l'Escola Diocesana, són otorgats pel Departament de Treball o els sindicats UGT o USOC amb fons europeus subjectes al control de l'administració en cada cas. El preu que es fixa pels serveis complementaris, menjador, residència, etc., cada any és preceptiu demanar la seva aprovació al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les informacions de què disposo és que fins ara sempre han estat aprovats i autoritzats. Totes les subvencions que exposeu han estat demanades, si bé és cert que en alguns casos, pel nombre d'alumnes mínim que requereix la convocatòria, en queden exclosos. Això passa en el cas d'alumnes estrangers que mencioneu. Tot i això, per aquests casos, els dos centres tenen actiu un programa a càrrec seu per cobrir aquestes especificitats. A les reunions que ja he mantingut amb els dos centres, se m'ha manifestat de forma ferma la voluntat de tenir com a objectiu el de donar el servei de l'ensenyament i en cap cas la seva institució, em diuen, té per finalitat obtenir el lucre amb l'educació. Els nois i noies de 0 a 3 anys efectivament reben una subvenció anual que no cobreix pas el cost de tot el servei i se'n fa la petició a l'Ajuntament amb voluntat de fer menys carregosa les quotes als pares. Aquest ajut s'ha de repartir entre 41 alumnes de 0 a 3 anys que tenen i per 10 mesos la qual cosa resulta que cada família s'estalvia al voltant d'un cost de 7 euros i mig al mes. Dita subvenció atorgada per aquest Ajuntament figura en el pressupost municipal, acomplint-se així allò que preceptua l'article 22.2 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, la General de Subvencions, que preveu les concessions de subvencions a activitats de foment de forma directa. A més, dir-vos que l'exdirector dels Serveis Territorials d'Educació de Barcelona Comarques, el senyor Jaume Pallarols, estava al corrent de la nostra política educativa pel que fa en aquest cas que exposeu i ens va felicitar per haver-nos guiat amb altres pobles que es trobaven en el mateix cas. En el cas de l'educació de 0 a 3 anys, al ser el servei deficitari per naturalesa, la Fundació fa una aportació mensual que es veu reflectida en el rebut mensual corresponent. Des de la titularitat dels centres tramiten beques de menjador, llibres i transport, també disposen d'un fons social d'ajuda per determinats casos. Aquest curs han posat en marxa l'Escola Diocesana en col·laboració amb l'APA, el reciclatge i socialització de llibres, el curs vinent ho començaran en el Col·legi Sant Josep i en quant el procés estarà implantat estimen que això els permetrà estalviar el cost dels llibres en un 60% aproximadament. Tant el Col·legi Sant Josep com l'Escola Diocesana disponen d'un fons d'estudi gestionat per les APAs de les escoles que facilita la gratuïtat total a les famílies que tenen la desgràcia de perdre el cap de família mentre duri l'escolarització del noi o noia a l'escola.
10. Es manté ferm el compromís electoral de subvencionar els llibres de text de l'ensenyament escolar obligatori? Quan es portarà a terme i quina quantitat s'hi destinarà? Ens agradaria saber els motius que us van portar a escollir aquest compromís, entre molts d'altres, que hi ha en relació a l'àrea d'educació.
Sí, es manté el compromís de subvencionar els llibres de text de l'ensenyament escolar obligatori. Es portarà a terme ja a partir del curs vinent, ja que tindrem els pressupostos del 2008 aprovats amb els indicadors que s'inclourà aquesta partida. La quantitat a subvencionar regirà per unes bases i una convocatòria pública, que en aquest moment encara no es pot concretar perquè encara no tenim les bases acabades de fer. Aquest compromís, com la resta que figura el nostre programa electoral, va estar escollit sota el criteri de Convergència Democràtica de Catalunya i admès en el pacte de govern amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
11. Parcs infantils. De tot és sabut que els parcs infantils del poble estan bruts, només cal anar-hi per veure-ho o preguntar-ho als pares que hi porten els seus fills, en especial al parc de l'Alzineta. Hi ha un calendari de neteja dels parcs? Cada quan es netegen, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa dissenyar una campanya de sensibilització concreta per a l'ús correcte dels parcs, augmentar-hi la vigilància, advertir i sancionar, si cal, els propietaris dels gossos que hi van a fer les seves necessitats.
Sí, a veure, es netegen dilluns, dimecres i divendres. I llavors, tal com deveu saber, ho fa dos persones de la brigada, que un, ja us ho dic, és el Maurici i l'Eva. Al principi aquestes dues persones concretes només fan això. Dilluns, dimecres i divendres només netegen parcs, els altres dies netegen carrers, però concretament els parcs dilluns, dimecres i divendres.
Diu que són...
També dic això dels parcs, hem posat, no sé si n'hem posat, pues bastant del tema dels gossos, allò de dir és que la gent, si té d'entrar en un parc, pues que no hi entri un gos i tal i qual. Bueno, això, a veure, conscienciar sobre això, tots sabem que és complicat, però bueno, s'hi ha posat i són, i l'únic que tenim de fer ara és mirar que, pues que algú faci respectar tot això. I, tal com dieu del tema de la campanya, nosaltres ho trobem molt bé. Ens sembla molt bé fer una campanya de sensibilització i utilització adequada de lo que és les instal·lacions municipals en aquest cas. S'ha fet també, dir-vos, a part de la senyalització s'han posat uns dispensadors perquè la gent pues, pugui agafar les bosses i bueno, s'han posat en 3 o 4 llocs ja.
La 12... Diu, aquesta repetició d'un anterior, diu, enguany la Festa Major ha sofert canvis importants, demanem a l'equip de govern que ens faci una valorització exhaustiva de com ha anat, com s'encaren els possibles canvis o la potenciació d'alguns actes de cara a les properes edicions i valoració econòmica d'enguany.
Bueno, una mica em sembla que ha quedat contestada amb la primera que havia fet ja l'Isaac, el que deia el tema econòmic, doncs, la Comissió de Govern, i els possibles canvis o potenciació d'alguns actes, això ho decidirem a través de la comissió que està formada en efecte. Al principi doncs, ho anireu veient, però primer s'han de parlar dintre la comissió nostra.
La 13a i última d'aquest apartat diu respecte al nou règim de circulació, que també és repetició d'un anterior, diu penseu multar a partir d'ara les persones que no travessin la carretera pel pas de vianants?
Aquesta és la mateixa. Ja aquesta és la mateixa.
Sí? Es dona per contestada?
Si permeteu un moment, com han dit, ja està contestada i amb el punt número 4, però la pregunta que se li ha fet amb el senyor Santiveri una mica anava compartida amb la meva àrea pel tema de si es multarà o no es multarà, bueno, per temes de més ambient. Hem de dir doncs, que ja s'han posat 4 dispensadors de bosses, un a la plaça de l'estació, l'altre a la plaça de Catalunya, l'altre al barri de la residència i l'altre a l'entorn del camp de futbol. Sí, segurament que més endavant ampliarem tot això, ficarem a disposició de la gent els mitjans perquè puguin tenir un poble net. A més, això ho complementarem amb cartells avisant sobre els gossos perquè se sigui respectuós als propietaris de les mascotes. També tenim previst doncs, una ordenança al respecte i també teníem previst fer una campanya. El que passa és que una cosa ha d'anar al darrere de l'altra. De moment estem ficant a la població els mitjans. Seguidament ficarem la informació i ens agradaria no tinguer que arribar a aplicar amb rigor les ordenances que també estan previstes. Però que ficarem tots els mitjans, tant perquè tinguin, puguin ser nets com per sensibilitzar la gent.
El següent apartat ja es correspon a les preguntes formulades abans del ple ordinari d'avui, que també han estat realitzades per part del grup municipal d'Esquerra. La primera, centre cívic. El centre cívic és el compte que mai no s'acaba en aquest poble. No tenint-lo pagat, gràcies a una generosa acció del Consell de Joventut, no es fa. Se'ns diu que es canviarà de lloc. Molt bé. On es fa? Se'ns diu que aviat estarà a punt. Molt bé. Quan es farà? S'ha arribat a un acord amb el Consell de Joventut? És una prioritat o no per l'equip de govern? No hem rebut notícies al respecte que es va dir en el ple ordinari del 26 de juliol, que es crearia una comissió per part de l'Ajuntament amb el Consell de Joventut, de l'Ajuntament i no pas de l'equip de govern, tal com se'ns va remarcar. Per quan aquesta comissió? Tenim constància que s'han fet reunions amb el Consell i ningú no ens ha avisat. No som de l'Ajuntament els i les d'Esquerra?
Bé, en primer lloc comentar-vos que una de les primeres preses de contacte que va ser amb el Consell de Joventut era per jo presentar-me com a regidor de Joventut i ja vaig introduir el tema de veure el tema del centre cívic perquè ja que no podia estar ubicat allà a la zona de l'antiga estació, ells proposaven que estigués ubicat a la zona del pavelló. Es va consultar per anar una mica ràpid a agilitzar una mica el tema, poder anar a la Generalitat des d'Urbanisme i ens van comentar que aquest canvi no era possible perquè allò estava ubicat com a zona esportiva. Llavors trobar un terreny amb les mateixes característiques i tot, és, des de l'Ajuntament no hi havia cap altra possibilitat i es va proposar-lo de l'Antic Cinema Espanyol per ubicar-ho aquí. Llavors continuem per agilitzar perquè sembla com que és un tema que està encallat des de fa temps, doncs vam intentar decidir posar-nos d'acord amb els tècnics a veure si el que estava projectat fins ara, que estava allà a l'antiga estació, doncs portar-ho aquí al Cine Espanyol sí que havia tot. S'ha vist amb aquesta primera presa doncs, que realment hi cap, i ara és qüestió de costos, també vam dir, bueno, doncs des del Consell de Junta van dir que agilitzava una mica ells els tècnics, que és bàsicament tot tècnic ara, que és el que estem esperant, els números que això ens aporta, perquè com que clar, s'han deixat de fer els pàrquings, que és el que estava contemplat, i hi ha zones del Cine Espanyol doncs, que s'ha de, des d'aquí el, que abarca la zona d'aquí algú, que s'han de respectar doncs, les zones que s'havien de reformar, els costos que això repercuteix i les zones que s'han d'enderrocar i que s'han de construir. Justament quan tinguem els números informarem i veient com van els temes en el tema de joventut ja informarem per crear la comissió, però ha sigut tot ara una mica ràpid per intentar agilitzar una mica el tema de números perquè comencem a veure quins costos ells assumeixen com a Consell de Joventut i com està tot el tema.
Dos, Casal Sant Genís. En el ple del mes de gener de l'any 2006, aviat farà 2 anys, se'ns informava que havien tornat a començar les negociacions per a una possible compra del local Sant Genís amb el llavors nou rector de la parròquia, mossèn Xavier Castelló. Després de tant temps, en quin punt estan les negociacions i quins entrebancs hi ha? En el ple del mes de juliol d'aquest any 2007, el senyor Josep Oliva ens deia que les negociacions amb la parròquia no estaven sent fàcils. Quina és la causa d'aquesta dificultat? Voldríem saber què en pensa el nou equip de govern sobre el tema del local Sant Genís. Existeix la voluntat ferma d'adquirir-lo mitjançant compra o permuta o aconseguint una cessió a llarg termini o senzillament a la llum de les inexistents negociacions amb la parròquia sobre aquest tema en el que va d'any? Hem de deduir que la voluntat de l'equip de govern és de desestimar el tema?
Les negociacions amb la parròquia es troben en un punt mort, ateses les diferències de criteri entre l'Ajuntament i la parròquia. La nostra opció passa per la compra del local per a poder escometre les importants i costoses obres d'adequació que hi calen, mentre que la parròquia veuria millor una cessió d'ús per uns anys a determinar. La discrepància no es basa tan sols en si compra o cessió, sinó que també se'ns demana de pagar una quota mensual per aquesta cessió d'ús, tot i que el cost de les obres assumir. A més, quedaria una part de l'edifici sense poder utilitzar, ja que es vol evitar la marxa de Càritas cap a un nou emplaçament que podrien adquirir amb la inversió dels diners obtinguts per la venda de l'edifici. Amb tot això, no estem contemplant desestimar cap opció i demà divendres, demà mateix, tenim programada una reunió en presència de l'alcaldessa, el rector de la parròquia i un servidor. El nostre interès per l'equipament és clar, però administrar diner públic implica molts cops evitar endur-se pels sentiments que un pot tenir per al local on hi ha viscut tants bons moments. En tot cas, el que l'Ajuntament ha fet fins ara és una aportació econòmica mensual per tal de que el manteniment del local no sigui una càrrega financera per a la parròquia i, a més, hi ha fet també costoses actuacions de manteniment, com podria ser recentment la neteja que hem fet de la teulada per evitar les goteres que hi apareixien.
Voldria demanar una cosa. Has dit que les dificultats que parlaves de l'últim ple era que la parròquia demanava una cessió d'ús mentre que l'Ajuntament oferia una compra, volia una compra. Però jo, per exemple, nosaltres hem consultat a la parròquia, el mossèn no ens va dir res d'això, ens va dir que senzillament no hi ha hagut cap conversa. No hi havia hagut cap conversa des de, com a mínim, des del febrer, que estaven esperant. Senzillament no hi havia hagut res de rei, que senzillament la cosa és que l'Ajuntament havia desentès, no hi havia hagut cap presa de contacte.
La nostra només és per acabar la resposta i clarificar això, Joan. El tema està clar en el que hi ha una voluntat de compra. L'última conversa amb el mossèn és: nosaltres volem comprar, decidiu si voleu vendre o no, i quan vulgueu vendre, quin preu hi poseu. I estem esperant la resposta. En tot cas, serà un criteri de com contemplem nosaltres aquesta proposta de si realment volen vendre o no volen vendre i el preu de venda que estan disposats a fer. I nosaltres continuem en espera i si realment definitivament volen vendre i a quin preu estan disposats a vendre. Demà, ja et dic...
Fins ara, qui esperava aquí? Independentment de l'última setmana...
Joan, la resposta ja està contestada. Tota la rèplica que hi pugui haver, amb els propers plens o en un altre moment. Nosaltres la resposta que volíem donar-te és aquesta.
Joan, queda clar, jo crec... Tu em demanes qui esperava aquí. Nosaltres estàvem esperant el mossèn que ens digués volen vendre o no volen vendre la parròquia i a quin preu.
Institut, en primer lloc... Volem fer constar la nostra satisfacció pel fet d'haver donat compliment a l'acord del ple en relació a la constitució de la Comissió de Seguiment de l'Institut Públic a Navàs, tot i desitjant que, amb l'esforç i implicació de tots plegats, s'aconsegueixi un dels serveis més esperats per gran part de la població del nostre poble. I en relació a aquest tema voldríem saber quin és el nombre total d'alumnes per cadascun dels centres del nostre municipi que actualment estan matriculats dins l'etapa d'educació primària, nombre per curs i centre. El nombre total d'alumnes del nostre municipi que actualment estan matriculats dins l'etapa d'educació secundària en alguns dels instituts públics o concertats adscrits, nombre per curs i centre. Si en cas que des del Departament d'Educació es volgués començar el projecte per a la construcció de l'Institut Públic a Navàs, aquest Ajuntament estaria en disposició de fer lliurament dels terrenys d'una manera immediata? I si no és així, quin seria el termini mínim necessari per poder-ne fer aquest lliurament? Se'ns ha informat que s'ha canviat l'advocat que portava l'expropiació dels terrenys per a la construcció de l'Institut. Voldríem saber el motiu d'aquest canvi, així com també el nom de l'advocat que se'n farà càrrec a partir d'ara. Aquest canvi ens beneficiarà o bé alentirà el procés i serà començar gairebé de nou?
Bé, bona part de la pregunta va destinat a donar unes xifres que em demaneu. Us les diré, aquestes xifres, però jo el que us diré és que no cal que em prengueu nota perquè us donaré còpia d'aquestes dades numèriques que us passaré ara. Pel que fa al començament de l'Institut i regint-nos amb les informacions dels nostres advocats, l'ocupació dels terrenys podria ser immediata. Altra cosa seria el cost final de l'expropiació. Crec que hem de diferenciar aquestes coses, que ja dependrà de possibles resolucions posteriors dels tribunals. No podem oblidar que des de l'Ajuntament ja es va oferir, com deia abans, els terrenys al Departament d'Educació per la implantació d'un CES i que aquest oferiment no va ser més amb la manera com ho proposàvem. Finalment, assenyalar que el nou equip d'advocats pertanyen al grup Fideliter de Manresa i que el canvi es produeix per a millorar, ja que l'advocat anterior no donava una ràpida resposta a les nostres inquietuds. Qualitat no n'hi tenim cap dubte, però en aquest cas jo crec que a igualtat de qualitat, no perdem pas qualitat, però sí que el que primava ara era guanyar velocitat amb la resposta, i d'aquí el canvi que hem tingut. El que vull que quedi molt clar és que el procés no comença de nou, en absolut, sinó que continua en el punt on estava. En quant a les dades que em demanàveu, del Col·legi Sant Jordi, a P3 hi ha 42 alumnes, a P4 43, a P5 33, a primer curs 44, a segon 38, a tercer 49, a quart n'hi ha 41, a cinquè n'hi ha 40, a sisè n'hi ha 40, per tant 370 alumnes. A l'Escola Diocesana de Navàs tenen autorització per fer 3 línies d'ESO, total 360 alumnes, i actualment hi ha dues línies amb 230 alumnes. L'Escola Bressol Municipal, de 0 a 1 anys tenim 8 alumnes, de 1 a 2 anys tenim 30 alumnes, de 2 a 3 anys tenim 30 alumnes. A l'IES de Correig, a primer d'ESO tenen 2 grups, total 62 alumnes, dels quals 12 són de Navàs. A segon d'ESO hi ha 3 grups, amb 67 alumnes, dels quals 13 són de Navàs. A tercer d'ESO, 2 grups, 63 alumnes, dels quals 18 són de Navàs. A quart d'ESO hi ha 2 grups, 62 alumnes, 21 de Navàs. Primer de batxillerat, 2 grups, 39 alumnes, 7 de Navàs. Segon de batxiller, un sol grup, 29 alumnes, 3 de Navàs. Per tant, dels 322 alumnes totals de l'IES de Porreig, 74 són de Navàs. L'IES de Sallent ens han facilitat primer i tercer d'ESO junt, no ho tenim desgranat, però entre primer i tercer d'ESO hi ha 162 alumnes, dels quals 2 són de Navàs. A segon d'ESO, 63 alumnes, 1 de Navàs. I a quart d'ESO, 48 alumnes, cap de Navàs. Per tant, a l'IES de Sallent hi va un total de 3 alumnes de Navàs. Al Col·legi Sant Josep, a nivell P0 hi ha 6 alumnes, a P1 hi ha 16, a P2 n'hi ha 19, per tant, total de llar d'infants 41, a P3 n'hi ha 20, a P4 n'hi ha 25, a P5 n'hi ha 17, total parvulari 62, total d'educació infantil 103. A primària, a primer 21, a segon 21, a tercer 24, a quart 24, a cinquè 25, a sisè 22, per tant, total de primària 137. Per tant, el total d'alumnes de P3 a 6è serien 199 i el total d'alumnes des de P0 a 6è seria un total a tota l'escola de 240 alumnes. No sé si el secretari té aquí aquestes dades i els hi podem passar doncs, ja als companys regidors i les puguin tindre ja en aquests moments.
Última pregunta d'aquest bloc. Policia local o vigilants municipals? Pel que sembla, els policies municipals del nostre municipi tenen els dies comptats. Com quedaran a Bas? Continuarem tenint policia local o passarem a tenir cos de vigilants municipals? Ens interessa això com a municipi de més de 6.000 habitants?
Bé, doncs, com us he dit altres vegades, agraeixo les vostres preguntes i la vostra inquietud, perquè evidentment és un tema compartit. I també dius-ho que més a més del vostre dret legítim que teniu de fer les preguntes del ple, la qual també crec que és necessària de cara a donar transparència, que sapiguem que estem oberts a qualsevol moment a resoldre dubtes i compartir doncs, inquietuds. Bé, de cara a informar, doncs, us faré un breu resum de com ha anat el tema, com a mínim des de que jo em vaig incorporar. Hem de dir que la situació que hi havia era de 10 agents en la plantilla orgànica, incorporant 9 agents. D'aquests en teníem dos que estaven amb incapacitat temporal, és a dir, no estaven treballant per aquest motiu. Teníem 3 persones que estaven a l'escola de policia i que també s'havien presentat a les oposicions de Mossos d'Esquadra, que sabíem que alguns aprovaríem, no sabíem quants, i teníem que esperar a saber el resultat per prendre accions. Estaven preparats, però evidentment teníem que esperar el resultat. I una persona doncs, que també teníem la certesa de que, o el coneixement de que marxaria cap a Berga. A més, a tot això hi hem d'afegir que estàvem en període de vacances i que després també va haver una baixa voluntària que no estava esperada. Dius-se que la seguretat de Navàs, la protecció que tenim de seguretat ciutadana, no només està en mans de la policia local, està en mans dels Mossos d'Esquadra també, així tenim convenis de col·laboració, i d'altres forces de seguretat. Malgrat això que dic, quan hi va haver la baixa voluntària aquesta al mes de juliol, immediatament vam procedir una incorporació al mes d'agost. Quan hi van haver les dues baixes de les tres possibles cap a Mossos d'Esquadra, hi van haver dues baixes, vam incorporar dues persones noves. I quan hi va haver la baixa de la persona que tenia que anar destinada a Berga, aquesta està encara per cobrir, però en els propers dies entrarà una nova persona a la policia local. Bé, a més d'això, d'altres coses, com que hi havia permisos per paternitat, etc. Però amb això, què volem dir? Dues coses. Primera, està molt millor ara el servei que estava en aquell moment, perquè ara, de 9 persones que tenim aquest moment en plantilla, n'hi ha 8 treballant. En aquest moment no n'estaven. Malgrat això, el servei va quedar sempre cobert. A més, de tenir els Mossos d'Esquadra, no només quan els necessitem, sinó que van passant periòdicament, estem molt contents amb la seva col·laboració. I dir que, a més, vam reforçar la Festa Major doncs, amb seguretat privada, que potser no calia, però ens va semblar més aviat reforçar-ho que no pas per el que pogués passar. Vol dir que sempre hem estat, la seguretat del nostre poble ha estat molt cuidada i molt atesa. Tot i això, sí que és veritat que els agents que tenim han tingut que fer un esforç, la implicació, i l'estan fent. També dir que de les noves incorporacions que hem tingut n'estem molt contents, hem fet les coses tan ràpid com hem pogut, però sense precipitar-se, perquè volem un projecte a futur. Volem un projecte sòlid i coherent, que tant atengui les necessitats actuals com les de futur. I a més, sabem que disposem d'uns recursos humans amb molt potencial, però que cal fer-hi més coses. Cal cuidar-ho, cal organitzar-ho i cal anar més enllà. Vull dir que la resposta és no només continuarem tenint policia local, sinó que la potenciarem i la millorarem. Llavors, bueno, el que us he dit abans, qualsevol cosa que tingueu, en podem parlar. Tenim un projecte doncs bastant sòlid, com hem dit, de futur, per donar resposta a totes les necessitats, pensant sobretot en els ciutadans, que al final són qui han d'estar contents amb nosaltres, perquè la raó de que estem nosaltres són ells. Vol dir que qualsevol cosa que tingueu, en qualsevol moment ho podeu demanar, i properament aquest nou projecte us anirem informant adequadament. És un projecte a llarg termini, però que de seguit començarà a tenir doncs els resultats esperats. No, efectivament, quan afirmo que no només tindrem una policia local, perquè bueno, potser algú dels ciutadans diu quina diferència entre una policia local i vigilants. Bé, vigilants, evidentment, no poden fer totes les tasques que fa la policia local. Llavors, hi ha les dues opcions. No estem obligats a tenir una policia local, podríem tenir un servei de vigilants. Però, efectivament, jo crec que ja no tan sols ens hem de regir pel nombre d'habitants. Si ens regíssim pel nombre d'habitants, podríem dir, mira, ni fiquem 3, ni fiquem 4, faríem una regla de 3. Jo crec que no. Hem de donar un servei les 24 hores, 365 dies a l'any. I fa falta un nombre d'efectius formats, ben dotats de material, en formació, etc. I si perdem aquesta guàrdia, què passarà? Encara que tinguem menys habitants, pot ser que ara, encara que tenim uns índexs, diguéssim, de risc, més baixos que el que tenen uns altres pobles, però si descuidem això, pot ser que en el futur la gent intentin fer accions aquí a aquest poble en comptes d'uns altres. Vol dir que nosaltres, independentment del nombre d'habitants, apostem i farem doncs, una acció forta i valenta perquè tinguem una policia local com cal.
S'hauria acabat aquest apartat de contestació de preguntes. Entraríem en l'àmbit de l'apartat número 3, àrea de presidència, subapartat 3.1, aprovació, si s'escau, de la xifra del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2007, en aquest cas el dictamen de l'alcaldia pel que fa als acords a adoptar, diu primer, aprovant els seus propis termes la xifra del padró municipal d'habitants referit a 1 de gener de 2007, segons el resum numèric, població del municipi a 1 de gener de 2007, 5.960 habitants, segon, manifestar la no conformitat amb la xifra comunicada per l'Institut Nacional d'Estadística, que es concretarà a l'actual xifra de 5.948 habitants. Tercer, plantejar una discrepància amb l'INE en el sentit que es detalla a continuació els efectes de sotmetre a l'informe del Consell d'Empadronament. La xifra de l'Ajuntament són 5.960 habitants, la xifra de l'INE són 5.948 i per al·legacions, que en aquest cas tècnicament se'n diuen al·legacions ROS, tenim 13 i una persones en concret. Quart, lliurar a l'Institut Nacional d'Estadística el corresponent fitxer a 08141AI007 i la documentació justificativa necessària. I cinquè i últim, autoritzar la senyora alcaldessa presidenta d'aquest Ajuntament per a l'adopció de les mesures necessàries per a l'execució del present acord. No obstant això, el ple de la corporació acordarà el que cregui més adient.
Bé, es tractaria d'aprovar doncs, aquestes diferències entre el padró que ens, consta aquí a l'Ajuntament nosaltres i el padró que ens arriba de l'INE. Sempre hi ha unes diferències que venen donades per duplicitats, per canvis de residència, per baixes d'altres pobles que també s'han donat de baixa amb l'altre poble i el nostre també, i per altes inadequades, etc. Vull dir que només és un tràmit que s'ha de seguir a través del ple d'aprovar el nombre d'habitants que nosaltres ens regeix amb el nostre padró i amb el que ens donen des de l'INE. Alguna cosa?
Jo només voldria dir que hi ha una xifra que segurament és important i tenint en compte el grau d'immigració creixent, ho és i en serà cada cop més, i no sé quin sistema s'hauria de seguir, però s'hauria de buscar algun, i és la gent que marxa del municipi, que no ho comunica i que no s'empadrona a cap altre municipi perquè se'n van a l'estranger, se'n tornen el que sigui. Llavors no sé si es podria, no estem a Barcelona, estem en un lloc petit que poc o molt es deu poder almenys saber, si no tots els casos sí molts, vull dir, perquè això s'ha produït, hi ha gent que no viu a Navas ja, que estan empadronats i que s'han anat a casa seva.
La norma és que quan un ajuntament dona d'alta a una persona, automàticament aquest ajuntament que el dona d'alta el dona de baixa amb l'altre. Ara, si aquesta persona no es dona d'alta amb l'altre municipi o aquí, és molt difícil de poder-ho saber.
Es fan revisions cada dos anys.
Ah, vaja, digues.
Sí, no, el tema aquest de les persones d'altres països, el que es fa és cada dos anys les no comunitàries tenen l'obligació de fer la renovació del padró. Si durant aquest període no el fan, l'Ajuntament fa baixa d'ofici, perquè representa que el no haver comparegut és que deuen estar residint en un altre lloc i es dona aquesta casuística.
En cas, amb els països de l'est que sí que són comunitaris, això és un fet, bueno, és difícil, jo entenc que és
sí,
difícil,
que és complicat, sí. Ara els no comunitaris és cada dos anys que han de fer la renovació padronal.
Alguna cosa, vosaltres? Bé, doncs ho passaríem a votació. Pots a favor?
S'aprova per unanimitat. Apartat 4, àrea d'Hisenda, subapartat 4.1, aprovació, si s'escau, del compte general corresponent a l'exercici de 2006. En aquest apartat, el dictamen que es formula per part de la regidoria delegada pel que fa als acords adoptats diu així: primer, aprovar el compte general del pressupost de l'exercici de 2006, que inclou tant el de la pròpia entitat com el de l'organisme autònom municipal patronat de la residència d'Avis, el de l'organisme autònom municipal Navas Comunicació i el de la societat mercantil Serveis Municipals de Navas, integrat pels comptes i estats anuals que consten a l'expedient i que han estat informats favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquesta corporació local i exposat al públic pel termini previst a l'article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals sense que s'hagi presentat cap reclamació. Segon, l'aprovació del compte general a què fa referència l'acord anterior s'entén sense perjudici de la fiscalització externa del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes en virtut d'allò que disposa l'article 212, apartat 5è i 223 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. I tercer i últim, tramet un exemplar del compte general de referència al Tribunal de Comptes de Madrid i la Sindicatura de Comptes de Catalunya de conformitat amb allò que disposa l'article 223 del text legal esmentat anteriorment en aquest dictamen.
No obstant això, el ple de la corporació resulta.
Això, com sabeu, doncs és la continuació del pressupost del 2006, en qual hi va haver la liquidació i més sis del 2007. L'informe de la comissió, com s'ha dit ara, va tingué, la meva comissió de comptes va tingué lloc el 19 de setembre i va tenir l'informe favorable. També a la presentació de pressupostos del 2007 també es va donar informació d'aquests comptes, i la reunió informativa que va tindre poc fa pocs dies, doncs en hem parlat que tot això no havia sofert cap canvi. Vull dir, és una culminació del cicle que això té. Vull dir, en principi no hi ha cap més novetat, tal com vam comentar, per la qual es presenta per la seva aprovació.
Alguna cosa a dir?
Sí. Bé, tornem a anar tard. El compte general avui hauria d'haver passat per la Comissió Especial de Comptes com el tard el dia 1 de juny. Com ara molt bé ha dit el regidor, hi va passar el 19 de setembre. Havia d'haver passat pel ple abans de l'1 d'octubre i passa avui, 27 de novembre. Això no és un bon símptoma, alguna cosa cal canviar o bé els retards es convertiran en un mal endèmic. Si bé el pressupost és una previsió i ens permet dibuixar mons idíl·lics, el compte general és un reflex del que ha passat i ens fa aterrar la realitat. En el pressupost ordinari, en despeses i ingressos corrents de l'any 2006, si fem memòria, es preveia una diferència entre els ingressos i les despeses d'aproximadament 1,5 milions d'euros de benefici. La realitat, tal com ens marca el compte general, ha estat de més de 500,000 d'euros menys, que vol dir una desviació d'un 35%. En el pressupost extraordinari, o sigui les inversions, es preveia perdre 1,5 milions d'euros, bàsicament el que es preveia guanyar en l'ordinari, això en el pressupost, i només s'ha perdut 560,000 euros aproximadament. Així, a primer cop d'ull, podríem pensar, bueno, aquí s'ha estalviat. Sí, és cert, però a costa de vendre uns terrenys que no estava previst en els pressupostos. Per això no s'ha perdut tants diners. I també a costa de no efectuar les inversions que es volien fer. Per exemple, no es van comprar els terrenys per l'institut, tal com constava en la modificació feta al pressupost al setembre del 2006. Això és el que provoca que no s'hagi perdut tant com es preveia. Què vol dir això? Que si en aquelles dates, o sigui, si l'any 2006 haguéssim estat de sort i s'hagués arribat a un acord amb els propietaris dels terrenys on ha d'anar l'institut, tot i estar previst en el pressupost, probablement no hi haguessin hagut els diners. Doncs el pressupost estava inflat o maquillat, com li vulgueu dir. El senyor Jordi López recordarà que quan es va presentar al ple les modificacions del pressupost de l'any 2006 per tal de tindre-hi previst la compra dels terrenys on ubicar-hi l'institut, en contrapartida es va augmentar més d'un 50% els ingressos provenents de la participació en els tributs de l'Estat, que va passar d'un 1 milió d'euros aproximadament previstos inicialment a 1,5 milions. Doncs bé, el compte general, que és un cop ha passat i ens explica la realitat, no només ens diu que tal augment no ha existit, sinó que els ingressos per en aquest concepte no han arribat ni a la quantitat prevista inicialment. Al seu dia el senyor Jordi López va sentenciar que això no s'ho creia ningú. Tenia tota la raó. Aquell dia va votar en contra del pressupost. Espero que avui el PSC voti en contra del compte general. Nosaltres votarem que no a l'aprovació del compte general. No perquè aquest no estigui ben fet. Tenim total confiança en els serveis tècnics i administratius de l'Ajuntament.
Per això vam votar que sí en la comissió de comptes, sinó perquè no estem d'acord amb la política que ha portat que la situació sigui la que el compte general el reflecteix.
Aviam, per el que a mi em toca, bueno, com sabeu m'acabo d'incorporar fa poc i no vull ni defensar ni deixar de defensar, sinó que vull donar dades objectives. Això no vol dir que si una cosa es pot millorar, no intentem millorar-ho. Ara bé, com tu has dit i nosaltres també hem dit, doncs efectivament hi ha uns terminis i s'ha portat més tard. La intenció hauria sigut, evidentment, portar-ho més endavant i tot això s'anirà corregint en els propers temps. Ara també, com vam poder coincidir a l'Associació Catalana de Municipis, nosaltres dos, que ens van donar aquella sessió formativa sobre pressupostos, ens van dir que, evidentment, amb això no vull exposar l'actuació que ha tingut aquest municipi, però ens van dir que les dades legals eren unes, però que a la pràctica eren molt pocs els ajuntaments que podien fer-ho amb el termini. Això no vol dir, doncs, que, com hem dit abans, ara parlem del 2006, el 2007, ha estat com ha estat i volem seguir-ho millorant i efectivament ho millorarem. No amb això vull excusar l'actuació de l'equip de govern que hi havia en el seu moment, però dir que portar-ho a la pràctica hi deu haver algunes raons que costen. Després, en quant a les desviacions entre els pressupostos inicials o les inversions, vull dir, són dos capítols a dintre del mateix pressupost, també com vaig dir el dia que vaig presentar els pressupostos del 2007, si no recordo malament, amb dades d'un estudi que em sembla que és de la Diputació de Barcelona, bueno, hi ha un estudi, l'hagi fet que l'hagi fet, que les inversions hi ha normalment un ventall molt ampli, podríem treure una mitja però enganyaríem, hi ha un ventall entre un 10% de l'execució de les inversions fins a un 100%. Però normalment el 100% és l'excepció. Llavors, que no es compleixi el previst és una cosa normal tant en un ajuntament com a totes les empreses. Evidentment, jo per la meva part doncs, agafo aquesta reflexió que ens fas, me l'agafo com a pròpia, en seguirem parlant, l'agraïm i mirarem en el futur millorar tant com sigui possible. I si hi ha algun tema que algun altre regidor tingui més coneixement d'alguna cosa que hagués fet tu, doncs la pot contestar ara i si no, com hem fet altres vegades, ho podem parlar posteriorment a aquest ple.
Sí, jo d'alguna manera entenc que els comptes no deixen de ser, com deia el Joan, la fotografia, la fotofinish, no?, de la realitat, és el que ha acabat passant. Els pressupostos del 2006 eren uns pressupostos, jo diria que fets des d'un cert optimisme, perquè la situació de creixement urbanístic del poble era la que era i per tant se suposa que hi havia la perspectiva de uns ingressos que després la realitat ha anat demostrant que això s'ha frenat, no? I a mi no em preocupa tant el fet de que els pressupostos doncs, hagin donat un resultat a un altre en el sentit de que s'hagin fet totes les inversions previstes, perquè sí que també estaria d'acord amb el fet de que els projectes poden ser molts i a l'hora de la veritat es fan els que els ingressos ens permeten fer, no? Però sí que aquest compte general el que sí que demostra clarament és que no es podia ser tan optimista amb els ingressos. Això és una cosa que ara ho sabem. És una cosa que al setembre, quan es va acabar aquesta feina, ja se sabia, que quan es va fer la redacció dels pressupostos del 2007, per tant, ja se sabia, i el que sí que no entenem de cap manera és com amb els pressupostos del 2007 s'ha incrementat l'optimisme en els possibles ingressos que hi haurà a l'Ajuntament, i això és el que s'ha fet. Per tant, lluny de reconduir les perspectives del pressupost, anant a buscar la proximitat amb el que serà la realitat d'aquí un any, quan tornem a rendir comptes, lluny d'això els hem inflat encara més. Clar, i això sí que ja no ho puc entendre, perquè que posem més projectes dels que la millor serem capaços de fer, perquè a veure quins ens posaran bé, no?, i quins ens quadraran, això penso que és lícit, però clar, estimar que guanyarem molt més del que guanyarem quan realment ja sabem que no serà així em sembla que és no tocar de peus a terra.
No sé si has acabat. Bueno, jo només voldria dir una cosa, que, en fi, crec que coincidim en que les coses, quan es fan, hi ha molta ambició de ser positiu, portar coses pel poble, portar, fer el màxim possible, com a mínim això compartim, i a l'hora de la veritat pot ser que s'arribi més enllà o no. Jo crec que s'ha de ser ambiciós, com bé has comentat, perquè si les coses funcionen bé, doncs podem executar el màxim possible pel poble. I si les coses van malament, doncs sense cap vergonya hem d'assumir la realitat. I punt. Però hem de ser ambiciosos, perquè si no ho som, mai avançarem. Llavors, una mica sí que voldria que féssim una reflexió. Quan m'estaves comentant ara, amb tot el teu dret, dir que veu ser optimistes el 2006, doncs ho respecto, però que quan es parli dels del 2007 ja es digui inflar, és una cosa que jo no entenc. Aquest canvi de valoració, jo crec que tindríem el mateix respecte a nosaltres que el teu amb la teva exposició. Només voldria comentar això.
Molt bé. Mirarem d'anar-ho polint i fer-ho tan bé com sapiguem. Vots a favor dels comptes?
Set. Vots en contra. Quatre. Abstencions. Una. Per tant, el dictamen queda aprovat per majoria absoluta. Quatre per dos. Aprovació, si s'escau, de l'expedient de regularització comptable 1/2007. En aquest expedient també el dictamen que formula el regidor delegat de l'àrea d'Hisenda pel que fa als acords a adoptar. Diu: primer, aprovar inicialment l'expedient administratiu tramitat per a la regularització comptable d'exercicis tancats número 1/2007 en els mateixos termes que es descriuen en la part expositiva del present acord, en base als antecedents de fet i fonaments de dret indicats. Aquest expedient preveu un total de baixes de reconeixement d'ingressos de 75.158,22 euros i un total d'obligacions reconegudes netes de 31.372,99. Segon, sotmetre la informació pública per un termini de 30 dies previ anunci al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament per tal que totes aquelles persones interessades puguin presentar reclamacions o suggeriments. Tercer, si durant el termini d'exposició pública d'aquest expedient no es presenten al·legacions ni reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'un nou acord plenari. Quart, trametre una còpia d'aquest expedient a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Hisenda als efectes legals oportuns. No obstant això, el ple resoldrà el que cregui més adient.
Doncs, tal com ha dit el secretari, que es tracta de regularitzar una sèrie de partides que, com la llei ens diu, la comptabilitat ha de reflectir la imatge fidel de la situació financera, per la qual calen unes regularitzacions també contemplades reglamentàriament. I aquestes regularitzacions ja van estar provisionades oportunament. Algunes són per prescripció, algunes altres són per duplicitats, i algunes per temes diversos. Realment són uns drets que no es poden materialitzar i, a sens contrari, també hi ha unes obligacions que tampoc no hi ha, la llei ja no les contempla, amb la qual cosa, per portar la situació del nostre Ajuntament que doni una imatge fidel de la realitat, doncs, com s'ha fet d'altres exercicis, doncs procedim a presentar totes aquestes partides per regular-les, que queden regularitzades.
Alguna cosa a dir?
Sí, jo només hi ha un capítol aquí que penso que poder s'hauria de vetllar, perquè, clar, hi ha 41.600 euros que no es cobraran, i no és cap problema perquè no s'havien d'haver cobrat, perquè eren senzillament per duplicitat, no? Passa que tornem una mica a anar amb allò que són operacions d'enginyeria de maquillatge pressupostari. Clar, jo em resisteixo a pensar que els serveis administratius i de l'Ajuntament doncs faiguin per duplicat, jo què sé, doncs rebuts de 2 milions, parlo en pessetes, no? 11.000, 12.000, 13.000 euros, i l'hem fet dos cops, doncs ens hem equivocat. Bé, vull dir, amb aquestes coses és el que em refereixo que poder... no... I l'altre, doncs, home, esclar, aquestes coses que prescriuen, sobretot quan són per empreses, em sembla que s'hauria de fer els possibles perquè abans de que prescrivissin, doncs, hi deu haver embargaments. Vull dir, perquè, esclar, per cobrar 150 euros d'una persona, a vegades, suposo que costa, no? Però cobrar-ne 2.000, 3.000, 1.300... suposo que aquí es pot fer alguna cosa i evitar que s'hagi d'arribar a aquesta regularització.
No, amb aquest tema estem d'acord completament, vull dir, s'ha d'intentar millorar totes les suggerències que pugueu fer en aquest aspecte, segurament que no es lograrà mai la perfecció absoluta, però evidentment hi ha molt camí per avançar i tenim doncs, un pla de treball en aquest sentit. Ara, evidentment, vull dir, torno a dir com abans, quan fa servir paraules com el tema de maquillatge, doncs són uns qualificatius amb el qual jo prefereixo no contestar, perquè jo crec que els ciutadans ens han votat aquí perquè vinguem a fer feina i no que ens estem doncs, entretenint amb coses d'aquest tipus. Jo crec que presentem això com s'ha fet en d'altres anys, fem el que diu la llei, hem de regularitzar aquestes partides i evidentment hem d'intentar que passin el menys possible. Però estic segur que els serveis de l'Ajuntament han fet el possible per això, que això no passi. Però hi ha casos molt diversos, casos de gent que desgraciadament tothom s'ha de morir, d'altres que se'n van a viure fora del territori. Efectivament hi ha errors humans, informàtics, hi ha duplicitats. El que no podem fer és mantenir una duplicitat aquí que ens digui que tenim uns drets, unes obligacions, quan en realitat no existeixen. I és això el que portem aquí al ple doncs, perquè s'aprovi i es regularitzi. I efectivament doncs, agafem doncs, el missatge i també comptem amb la vostra col·laboració, el que vulgueu aportar doncs, perquè tot això es pugui anar reduint. Jo crec que l'experiència de tots i la bona voluntat doncs, poden ajudar que tot ho puguem tirar endavant.
Alguna cosa a dir vosaltres? Vots a favor.
11. Vots en contra. Cap. Abstencions. Una. Per tant, el dictamen queda aprovat per majoria absoluta. Àrea de partits polítics, que seria el punt 5è de l'ordre del dia, subapartat 5.1. Aprovació, si s'escau, del dictamen presentat pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre la participació ciutadana als plens. En aquest sentit, el dictamen, pel que fa als acords a adoptar, diu primer que redacti un reglament consensuat per tots els grups polítics municipals que permeti la participació ciutadana als plens. Segon, que s'inclogui aquest acord dins la normativa quan es redacti el nou ROM, Reglament Orgànic Municipal. I tercer i últim, que es faci extensiu a la població el present acord i se'ls animi a participar. No obstant això, el ple de signa.
No, si volen defensar ells. Bé, nosaltres presentem aquesta moció, que llavors l'està acordada en la sessió de control de dictamen, ha passat a tindre el títol de dictamen, perquè creiem que és molt important que el poble pugui participar, tot el que sigui potenciar la participació ciutadana en els afers polítics, i creiem que en el ple és un bon lloc per poder-la efectuar. Sí que és cert que la població evidentment està capacitada i té els canals per poder fer preguntes en els polítics, però creiem que el fet de poder-les fer en públic i que la resposta serà pública dona un valor afegit que pot incrementar aquesta participació i al fi i al cap doncs, apropar més la política als navassencs i navassenques. I és per això doncs, que demanem que els polítics ens fiquem de cara a la feina i puguem consensuar un reglament per tal de que això sigui possible.
En quant a aquest dictamen que presenteu, i una mica ja també us ho vam comentar amb la sessió informativa, l'equip de govern hi votarem a favor, tot i que entenem doncs, que hem de ser molt curosos amb l'elaboració d'aquesta normativa, ja que de la mateixa manera que els polítics tenim un reglament de participació en els plens i de la manera com hem de desenvolupar els plens, també és lògic que els ciutadans també, doncs, hi hagi un reglament que reguli també aquesta participació. No obstant, no voldria que el fet d'aprovar aquest acord d'alguna manera fes entendre que els ciutadans no tenen maneres de participació ciutadana. Hi ha diferents canals oberts a nivell de l'Ajuntament, ja sigui doncs, a través de la presència física, a través de les instàncies, a través doncs, de la pàgina web de l'Ajuntament, que també de manera doncs, informàtica també hi poden accedir-hi, i que ja s'està fent ús d'aquests canals i que en tot moment doncs, l'equip de govern està contestant a totes les interpel·lacions, preguntes i totes les inquietuds que els navassencs tenen. Entenem que el que anem a acordar aquí és un nou canal que s'afegeix els que ja existeixen de participació ciutadana.
Algú no osa? Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Ah, sí. Mocions d'urgència, n'hi ha una. No sé si n'hi ha cap més.
En aquest cas, pel grup municipal d'Esquerra Republicana s'ha presentat una moció d'urgència que fa referència al tema del dèficit d'infraestructures a Catalunya, en aquest cas del dèficit d'inversions públiques pel que fa al transport públic. Com sempre, les mocions d'urgència, en primer lloc, doncs s'ha de votar l'urgència. Si aquesta per part del ple és acceptada, s'incorporaria a l'ordre del dia i s'entraria en el seu debat i votació.
Vots a favor de l'urgència?
L'urgència s'aprova per unanimitat. Per tant, s'incorpora a l'ordre del dia i en aquest sentit els acords que preveu aquesta moció són els següents. Primer, donar suport a les actuacions que està portant a terme el Govern de la Generalitat per tal d'atendre els usuaris de Rodalia Renfe i dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya mentre duri la suspensió del servei causada per les incidències de les obres d'arribada del tren d'alta velocitat a Barcelona, així com per accelerar els treballs necessaris per garantir la represa dels serveis amb condicions de seguretat i de continuïtat el més aviat possible i, en fi, per reclamar les responsabilitats patrimonials i el rescabalament de tots els danys i perjudicis produïts. Segon, exigir que des del Ministeri de Foment es prenguin urgentment les mesures necessàries amb caràcter d'autèntica emergència per tal de reconduir la situació i d'oferir la informació i el calendari amb les previsions correctores pertinents. Tercer, demanar al president del Govern d'Espanya que es depuri les responsabilitats tècniques i polítiques, tant dels responsables del Ministeri de Fomento com les operadores Adif i Renfe i les empreses contractistes de les obres, començant per la destitució de la ministra de Foment com a principal responsable polític. Quart, adherir-se a la manifestació convocada per la plataforma del dret a decidir el proper 1 de desembre a Barcelona per exigir més inversions en infraestructures a Catalunya i reclamar el dret a decidir sobre les mateixes. No obstant, el ple resulta.
Bé, jo en nom d'Esquerra volia defensar una mica la moció aquesta. Es fa amb urgència perquè, com sabeu, demà passat doncs, hi ha una manifestació a Barcelona, i si bé és cert que aquí estem per defensar les coses del poble, doncs també és cert que el poble està en un país i que en certa manera doncs, l'afecten aquestes coses. Des d'Esquerra fem un autocar, ens animem tots a participar de la manifestació, i bé, només dic que des d'Esquerra seguirem posant en el ple doncs, mocions, perquè sabem que afecta molta gent del poble.
Deixeu-me que en aquest cas intervingui no com a portaveu del grup de l'equip de govern, sinó simplement com a portaveu de Convergència. Entenc que en aquest cas dius que hem aprovat l'urgència una mica per les raons que tu, Isaac, deies en el tema de que la manifestació és demà passat, i no cal que fem de nou públic quin és el posicionament de Convergència Democràtica de Catalunya sobre aquest tema. També Convergència està organitzant autocars per assistir en aquesta manifestació i ja s'ha adherit doncs, a aquesta plataforma del dret a decidir. En tot cas, per enèsima vegada doncs, posaríem en reflexió si aquest tipus de mocions han d'entrar o no han d'entrar al ple. Evidentment
no oblido que hi ha molts ciutadans de Navars que utilitzen el tren i que, per tant, d'una forma doncs, més directa o indirecta doncs, es poden trobar amb aquest afer d'aquestes errades que hi ha hagut amb el manteniment de la xarxa de Rodalies. I entenc que el fet que nosaltres aprovarem, o sigui, votarem afirmativament a la moció, per aquest motiu, perquè Convergència ha manifestat públicament doncs, aquesta adhesió, però que en cap cas el fet que hi pugui haver-hi un vot diferit al resta de membres de l'equip de govern no posa gens en dubte doncs, la unitat d'actuació i de fermesa d'aquest pacte electoral en absolut.
Si és a la Generalitat, aquí tampoc, no m'anirà.
Nosaltres com a PSC ens abstindrem en aquesta proposta. Seguim pensant que aquest tipus de proposta no ens fa cap bé al ple, només un ple. Nosaltres pensem que, inclús amb el redactat, l'urgència pot ser molta, però des de dilluns sabem que dissabte Rodalies ja funcionarà. Vull dir que no, això de que no té de temps indeterminat i tal, des de dilluns sabem que dissabte estarà obert i funcionarà tot. Després, la gratuïtat del transport jo crec que ha ajudat molt els ciutadans, que tot sigui gratis durant aquests mesos ha ajudat molt a que la gent es pugui moure, que a més es fa un compromís que 3 mesos després que arribi l'AVE tota la gent que utilitza targetes T1, T2 tindrà 3 mesos de gratuïtat dels transports en compensació a les coses que han passat ara, i que bueno, els companys els amics dels trials, companys de viatge, no, nosaltres no estem d'acord amb moltes coses de les que diu la ministra, però no la podem reprovar. No s'ha aprovat ni al Parlament espanyol ni s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, no sé quin sentit té que ho aprovem aquí.
Jo m'agradaria dir que a mi em sembla fantàstic que funcionin els trens de Rodalies per la gent de, sobretot de l'àrea metropolitana i de, però em sembla que s'haurien d'aprofitar aquestes ocasions i seria bo que fóssim la gent de comarques, fóssim una mica menys masells i diguéssim que nosaltres també volem que se'ns rescabali pels últims 30, 40, 50, 80 anys en què no hem tingut Rodalies ni hem tingut uns pebrots, si em permeteu dir, i que ens hem hauríem d'evitar aquestes ocasions no tant per anar a defensar els interessos d'uns que els tenen segurament més ben defensats que nosaltres, sinó per reclamar que estem marginats i ho estem des de fa molts i molts anys, i per tant jo diria que tot això està molt bé, però jo vull molt més que això, perquè tot això dels T1 i T2, hi ha molta gent de Navars que no sap ni què és, i el tren hi hauria molta gent de Navars que potser l'agafaria i no el poden agafar, perquè per anar de Navars a Manresa agafar el tren és una desgràcia. Aleshores jo em sembla que la moció d'urgència seria més l'altra que no pas aquesta. De totes maneres està perfecta, però jo penso que s'hauria d'afegir una coletilla, és a dir, que si algú està pringat en aquest país, són no els que n'estan fa un mes o fa 2 mesos, sinó els que portem tota la vida pringant deficiències a nivell d'estructures i a nivell d'infraestructures i de transports i de, en fi, que a mi em sembla que això sí que ens pertocaria més com a municipi que l'altre, estic d'acord que em sembla que ens cau una mica lluny.
Bé, jo volia afegir només una cosa, que la manifestació té un lema, i aquest lema és que aquestes coses decideixin a Catalunya. Això fa que si es decidís a Catalunya segurament no passarien certes coses a nivell de poble. Només aquest incís, no? No és el lema només perquè funcionin els trens de Barcelona i Rodalies, sinó que és el lema perquè les infraestructures, igual que moltes altres coses, doncs es decideixen al Parlament.
Molt bé. Què? Passem a votació o afegim l'esmena del Pere? O...
No, bueno, jo ho deia com un desig, un desig utòpic.
Si la voleu afegir, està totalment d'acord. Si mai voleu anar a Barcelona amb cotxe a buscar algú, ja.
Doncs apa, passarem a votació la moció presentada pel grup d'Esquerra. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
No.
No, Pere, no. Poder. Ai, sí. Ai, no, els dos, sí, home.
El subconscient, volents.
Sí. Són 10 que sí. Vots en contra.
Cap.
Cap. Abstencions. 2.
PSC.
La moció d'urgència queda aprovada per majoria absoluta.
Pregs i preguntes? Alguna cosa?
Sí. A veure, vam poder veure en una de les juntes de govern de finals d'octubre que s'havia aprovat demanar una subvenció a la Generalitat per arreglar el parc de l'estació. Nosaltres estem encantats de la vida que hagi sigut així, però voldríem, nosaltres teníem pensat per dir-vos i proposar-vos que al llegir el tipus de subvenció que donava la Generalitat, que era per avingudes i rambles i passejos arbrats de Catalunya, doncs nosaltres trobàvem ideal per arreglar i remodelar el nostre passeig de Navàs. Pensem que hi ha la part baixa del passeig, des de la carretera de Viver fins al carrer del Mujal, que hi ha molts forats, està en bastant males condicions i que s'hauria de buscar la manera d'anar-lo arreglant, com dèiem quan vam parlar en els pressupostos, no només fer coses noves, sinó anar mantenint i anar arreglant les velles. És un lloc molt concorregut del poble, i fins i tot hi ha tots els bars, i a l'estiu doncs, les terrasses i les cadires dels bars, que moltes vegades has d'anar alerta de no fumar de lloros. Llavors volem fer el prec de que tingueu en compte aquesta petició i que en el moment que sigui possible es comenci a posar fil a l'agulla.
Molt bé. Alguna altra cosa?
Sí, llavors, bueno, referent que també, bueno, se n'ha parlat, s'ha fet un esbós una mica abans, referent a que sembla ser que membres de l'equip de govern van assistir a una trobada de mercats, sembla ser que a Galícia, bueno, ja ho he dit, a Santiago de Compostela, ens agradaria que ens en fessin 5 cèntims de com va anar, de les persones que s'hi van desplaçar, la despesa que això va suposar i quines conclusions en podem treure per aplicar-ho a la problemàtica que tenim al nostre poble, com ja sabem que lògicament ens pot afectar pel tema que tenim ara amb el mercat. I llavors també tenim constància de que s'està fent una obra al passeig de Ramon Vall, cantonada Delfina Bonet, que no, vull dir, tampoc no sabem de quines característiques es tracta, però si es tracta d'una rehabilitació o d'una construcció nova, no? I no sabem si és que és només això, una rehabilitació, o és que és la intenció d'ensorrar l'edifici. Llavors, des d'Esquerra, el que sí que voldríem demanar que es tingui en compte l'antiguitat de la construcció de l'edifici i que es conservi la façana mantenint l'estil original que, doncs, com lògicament, doncs, s'hauria de mantenir doncs, d'altres edificis doncs, del poble, no? Més que res per això, perquè doncs, ja, poder no és pas que poder seguir, no sabem si quina antiguitat té ni quina d'allò, però que ens sembla que segons què, doncs, potser com podria ser doncs, tirar-ho a terra, doncs, podria ser molt una mica agressiu, no?, per la zona que és. Només era el prec aquest, que des d'Esquerra sí que ens agradaria doncs, això conservar tant com es pogués aquest tipus de façanes.
Ei, un moment. Un comentari sobre la pregunta que respost sobre la subvenció al Col·legi Sant Josep. Només comentar que per l'explicació que ens has donat tan elaborada, no era ben bé aquesta la pregunta del que et demanava. Nosaltres llegim les juntes de govern, vam llegir aquesta subvenció a la junta de govern i vam agafar íntegrament el text del que se'ls requeria al Col·legi Sant Josep i en el text deia que els demanàveu el contingut del projecte presentat, cosa que nosaltres us en demanàvem còpia i no ens l'heu donat. Ho demanàveu vosaltres, no nosaltres. I totes aquestes les subvencions rebudes des del departament pel mateix efecte també ho demanàveu vosaltres i nosaltres senzillament volíem saber a quin projecte es destinaven aquests diners, perquè allà no ho deia. En la Junta de Govern no ho deia. De la manera que has fet l'exposició i l'explicació, podria donar la sensació de que nosaltres estéssim en desacord que es donés aquesta subvenció d'aquests 3.000 euros. Semblava com molt esforç a dir les coses que es feien des d'aquesta escola. Ja ho sabem nosaltres què es fa. Sabem la bona tasca que s'hi fa, tant amb una com amb l'altra, i evidentment ens està perfecte si se li donen 3.000 euros com si se n'hi donen 6.000. Però sempre i quan nosaltres ens interessa saber a què es destinen aquests diners. I evidentment, si aquesta escola demana aquestes subvencions, les que hem posat aquí que es podien demanar durant aquest estiu, les quantitats són grans, llavors si també ens dieu que en una d'elles estan exclosos, que és la destinada a l'aprenentatge de la llengua catalana, sí, doncs no vinguts, vol dir que no arriben a 9. Per tant, si estan exclosos és que no arriben a 9, i és una dada a tenir en compte això.
9 o 18, ara
no. No,
bueno, però això és una qüestió del departament.
No.
Haurien de fer una mica d'equilibri.
Ah, no, però si jo no em queixo d'això, eh? Jo només exposo que no tenen ni 9 alumnes nouvinguts. Només això.
A la distribució no ens correspon a l'Ajuntament.
Ah, no.
Bueno, clar, doncs aquí podem
discutir. No, però és que jo no discuteixo per res a l'Ajuntament d'això.
Clar, doncs aquí hem de discutir coses no. Que ens pertoquin a l'Ajuntament.
És que aquesta no era la pregunta.
Vale, doncs potser no va ser ben interpretada. Vinga. Tu, Pere, tens alguna cosa?
Res, un parell de coses, només dir que celebrem que es vagi constituir la comissió pel tema de l'institut. L'altre dia vam tenir la primera reunió, ja ho ha dit el Josep fa una estona. Celebraríem que també s'agilitzessin altres comissions o grups de treball semblants amb altres temes, com s'ha exposat abans, els Comerç d'Esquerra ja ho han dit. Segurament que les darreres relacions que hi ha entre la plataforma i l'equip de govern potser han ajudat a que hi hagués aquesta celebració. En qualsevol cas, benvingut sigui, i només reiterem el fet que a partir d'ara estarem doncs dedicats al 100% amb això, i que farem tot el que faci falta fer, i que esperem que els que tenen més oportunitats, perquè tenen companys al govern de la Generalitat, sigui d'un partit o sigui d'un altre, doncs exerceixin la seva força i la seva responsabilitat en aquest sentit, i n'extreguin els màxims de fruits possibles. Nosaltres, en tot cas, ens tocarà més la tasca de vetllar perquè les energies no defalleixin. Aquesta és una cosa que volia senzillament manifestar. I una altra, en relació al tema del teatre que s'ha parlat abans, jo no acabo d'entendre com l'única opció que es contempla sempre des de fa molt temps, però l'única opció com viable, com possible, que es contempla és de que un teatre que ja existeix, no sé si hem de dir un teatre o tres quarts de teatre o com n'hem de dir, o sigui, una edificació que ja existeix és l'única via de solució per un teatre pel poble de Navàs. A veure, si les persones que tenen la propietat d'aquest teatre o d'aquesta instal·lació tenen disposició de vendre'l, aquesta és una opció, i si no, s'anava a buscar una altra. Però és que fa tants anys que anem discutint sobre aquesta única possible via de solució del tema, i em sembla que ja comença a ser hora que ens adonem de que poder la via de solució és una altra, i que poder, fins i tot, arribaria a ser més barata que arreglar un teatre que, a hores d'ara, per poder tenir les condicions de seguretat i d'ús que requereix una instal·lació d'aquest tipus, segurament que s'hauria d'ensorrar pràcticament tot. Un teatre que, per començar, deixeu-me que us digui, té un escenari de formigó. Un teatre normalment no té un escenari de formigó, sinó que té un escenari que permet que hi hagin trampilles, que s'obrin forats, que pugin i baixin coses, etcètera, etcètera. És a dir, les obres per adequar aquell teatre serien tan costoses que em sembla que és absurd que destinem anys i panys a intentar que ens venguin una cosa que senzillament potser no val ni la pena que ens la venguin. Ja, és la meva opinió, i l'he manifestada fa molts anys que la manifesto, i ho sap el Josep Oliva, ho sap perfectament, que no és nova d'ara, I em sembla que començaria l'hora d'espavilar amb aquest tema.
Pere, dues,
reflexions respecte a les teves reflexions, molt curtes, molt breus, perquè ja a l'hora que som. L'acceleració a la constitució de la comissió per l'Institut Públic no ha estat tal acceleració i menys motivat per les relacions amb la gent de la plataforma, que jo desitjo que siguin el màxim de profitoses possibles, perquè com més units anem, més coses aconseguirem. Jo crec que això és bàsic, que aquest missatge arribi de que com més junts anem, millor, sinó que l'acceleració o la constitució de la plataforma ha vingut a partir del moment en què els membres de l'oposició m'heu manifestat els noms de les persones que us vaig demanar al ple del 27 de setembre. A la que m'heu dit els noms, s'ha creat aquesta acceleració. Ha sigut els dos dies després de dir-vos els noms que s'ha creat la comissió, no les relacions.
Sí,
I vull que també quedi clar que jo no he dit en cap moment que l'única via de solució del casal Sant Genís sigui la compra del casal Sant Genís. Evidentment, per la gestió que es fa del diner públic, aquest govern es veu obligat a valorar totes les possibilitats en quant a construcció d'un teatre públic a Navàs. Per tant, que quedi clar que no és l'única via que contemplem. El que sí que volem, i ho he dit, és arribar a un acord amb la parròquia, però no he dit mai que fos l'única via per tindre un teatre aquí a Navàs.
Sí, però és que no se n'ha dit, o sigui, no n'ha aparegut mai més cap.
Entenc que he d'esgotar aquesta i que públicament només puc parlar d'aquesta perquè si no semblaria trencar les negociacions amb la parròquia, i penso que hem d'esgotar fins al últim moment aquestes negociacions. Però no mai diré que és l'única via per obtindre aquesta infraestructura al nostre poble. I també ho saps bé, això.
No, però que no sé el termini que et dones per executar aquesta via.
No, poc termini.
Ah, sí. Val, perquè esclar,
sí.
Podem allargar un
moment. No.
Un segon, jo vull dir una cosa. Esperava que no diguessis això dels noms, de que ens havies demanat els noms en el ple del 27 de setembre. Jo esperava que no ho diguessis perquè tu saps que en aquell mateix ple, i jo t'ho vaig dir l'altre dia, fa què, dos dies, tres dies, jo no me'n vaig enterar de que demanaves això. I t'acabava de dir que jo volia participar activament i que féssiu la comissió ja. Per tant, no m'hauria quedat de braços plegats esperant que, o sigui, si ens demanes el nom i jo me n'entero, te'l dic de seguida immediatament. ¿Vale? Quan us ha interessat fer una comissió, ja us heu preocupat prou de trucar-nos i dir que no ens dieu quin nom apunteu. Per tant, jo no volia dir-ho això, jo no volia dir-ho. Sé que ho va dir en el ple, sé que ho va dir, ho vam parlar-ho l'altre dia, el dilluns, quan ens vam reunir a la comissió. Senzillament, jo no me'n vaig assabentar, no em vaig donar per al·ludida, vaig entendre, ara, a partir d'ara, crearem la comissió, ja ens direu els noms, però vaig pensar que ens els demanaria en un altre moment. Jo esperava que no ho digués, que no traguessis aquest tema, com a volguem dir, hem esperat un mes a crear la comissió per culpa vostra, perquè no ens heu donat el nom.
Deixa'm dir en el ple públicament que és veritat que vas reconèixer això, que t'admeto, ha sigut arrel de la manifestació del Pere que he volgut aclarir, però ja que estem parlant d'això sí que vull aclarir que la predisposició tant de Més Navàs com d'Esquerra Republicana a la comissió ha sigut immediata, a la que us heu percatat de qui havia aquest oblit, us heu afegit de seguida en la comissió i que entenc que hi ha un ànim de treballar tots units en aquest aspecte. Per tant, és una puntualització en quant a l'agilització que volia deixar clar que no és un enfrontament això i que vull agrair públicament la predisposició de tots els grups, en aquest cas en una conversa que vam tenir, i que el tal com pinta i la unió que veiem amb això no voldria que en un moment quedés afectada perquè poguessis prendre malament aquesta apreciació. Jo crec que ha de primar sobretot la vostra voluntat de treball, les ganes de que l'Institut vagi endavant i que ara la constitució de la plataforma de la comissió per demanar l'Institut ja està feta i que la voluntat de tots és treballar. Per tant, jo crec que el que ha de sortir d'aquest ple o per acabar aquest ple no hauria de ser aquests retrets, entenc el que has dit, però jo voldria que quedés molt clar és que aquest regidor el que valora positivament són les ganes de treballar que teniu per aconseguir l'Institut Públic a Navàs. I voldria que quedés molt clar aquest aspecte i que si t'has vist afectada amb això, entenc que anava en resposta allà, però que jo, per mi, preval sobretot la voluntat de treball i les ganes de posar-vos al costat que heu demostrat.
Doncs som-hi.
Parella d'hores. Respecte al casal Sant Genís, jo només voldria dir que
des d'Esquerra veiem que no és l'única via, per suposar, però sí que és una via. I el que no podíem permetre és que la cosa restés aturada ni amb aquesta via ni buscant-ne una altra. Llavors consultada la propietària del local i quan se'ns va dir que no hi havia cap mena de conversa, em diu, és que no s'està estudiant cap més via tampoc, i tampoc se'ns ha informat res. Llavors ens diem, això s'està quedant parat. El que demanem senzillament és que s'acceleri. Si no es creu oportú aquesta via, doncs en busquem una altra, però que hi ha, que la cosa s'hi vegi un treball, no esperar que amb el temps es n'hi ha solucionat sense que ningú faci un pas. Llavors un altre prec agraïment, o sigui, jo agraeixo a l'Ajuntament, sempre que hem demanat alguna cosa se'ns facilita tota la informació, no, amb això no hi tinc cap queixa, però si pogués ser les actes, ja ho havia demanat alguna altra ocasió, no en ple, però ara ho faig en ple, a les actes de les juntes de govern i la dels plens, si en el format en què ens els passeu informàticament no fos escanejat, sinó que ho poguéssim utilitzar per utilitzar un buscador, no? Ja sabeu què vull dir, no? Que en lloc d'escanejar ho imprimíssim amb el format PDF i que ens permetés buscar els temes, doncs seria molt més fàcil que no de la manera que ho estem rebent ara, que s'ha de buscar manualment. Les actes dels plens ens ho podríem estalviar, doncs, perquè com que en el format en què ho pengeu en la pàgina web ja és correcte, doncs ja ens ho podem baixar de la pàgina web. Però les juntes de govern, el no ser-hi, sí que ens agradaria si es pogués fer.
Donem per acabat? Doncs vinga, s'aixeca la sessió.